El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No i 24 minuts, comencem la tertúlia del gall del monestir. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Balcells, en Jordi Piella i en Joan Alanzina. Bon dia als tres.
Bon dia.
Li voldríem preguntar en el Josep Maria Balcells com estan les preparacions del congrés inicial o de fundació de la nova Esquerra Catalana. Com ho tenim, Josep
Maria?
Agrada,
la terminologia intentem canviar-la una mica, això de congressos sona...
Com ho diem? Reunió, assemblea?
Assemblea constituent.
Sembla la CUP, ja, això,
l'assemblea constituent, perquè hi ha una dinàmica molt més transversal, menys piramidal, des de baix de tot, un intent doncs, de posar en marxa una iniciativa que de moment és purament doncs, per començar. Fa cosa de 3 mesos va sortir una declaració que deia nosaltres ja no volem ni podem esperar més, i a partir d'aquí s'engega una crida a la gent que des de l'esquerra vol doncs, aportar una reflexió al moment polític i apostar per la constitució d'una força d'esquerres que pugui agafar tot un ventall molt gran de l'esquerra catalana perquè pugui esdevenir alternativa a la dreta. I això ho posem en marxa, és a dir, en un parell de mesos hi ha pràcticament uns 600 inscrits a l'associació, i ens reunim a Sitges per posar en solfa això i posar-ho en marxa. Confiem de que hi hagi una resposta i de moment doncs, la gent que s'hi ha apuntat doncs, ens assegura que hi haurà una presència molt, molt àmplia dels associats. I què farem? Doncs, és a dir, és posar en marxa aquest organisme posicionant-nos davant, farem una, a part d'aprovar els estatuts, d'elegir una coordinadora de l'associació i un consell doncs, ampli perquè pugui ajudar a la dinàmica de l'ENS i del que podem dir-ne partit, si volem dir partit, o agrupació, o associació, o moviment, com vulguem dir-li. Ens posicionarem, farem una declaració política bàsicament amb 3 eixos, l'eix nacional, és a dir, l'eix de Catalunya, Catalunya com a projecte, com a Catalunya-Estat, la consulta, el dret a decidir, tot això que quedi molt recollit i molt doncs, afirmat des de l'organització. Una reflexió sobre la situació econòmica i de crisi i les repercussions d'aquesta crisi i en els serveis socials i en la societat i per tant la dinamització i el creixement econòmic amb qüestions i amb propostes d'orientació d'aquesta dinamització econòmica i un tercer apartat que seria la radicalització democràtica, diguem, la reforma democràtica, l'aposta per una democratització que va des de l'estructura mateixa dels partits polítics, de les administracions públiques, una regeneració democràtica des de tots els àmbits apostant, doncs, bueno, nosaltres apostem per una llei de partits nova, per un finançament de partits diferent, per una llei electoral pròpia, per una limitació de mandats, per una dinàmica molt més de provisionalitat, i la política ens sembla que és un camí d'anada i de sortida, no per instal·lar-s'hi, sinó que és un servei doncs, que s'ha d'exercir temporalment i que la gent no s'hi pot enganxar, una lluita després, per tant, contra la corrupció i contra qualsevol indici que no vagi encaminat doncs, al servei de la ciutadania.
Però hi ha espai a l'esquerra catalana? Perquè quan veus l'arc parlamentari que ha sortit a les últimes eleccions, veus el PSC, que ja sé que potser no ara està en el seu millor moment, tens Iniciativa, tens Esquerra Republicana i també tens la CUP. Hi ha espai per una nova forma
d'expressar-se? El que hi ha espai, és a dir, el que han reflectit les eleccions és que l'esquerra està fragmentada, està molt dividida. I en un país en què pugui haver-hi unes alternatives, hi ha una dreta doncs, que encara que ha pogut semblar que apareixia com afeblida després de les eleccions, però no deixa de tenir una gran majoria en aquest país, la dreta nacionalista o la dreta doncs, vinculada més amb la política espanyola, però no hi ha una alternativa per a les esquerres que sigui unitària. I un dels esforços que volem fer nosaltres, i per tant no naixem amb una vocació d'eternitzar-nos com a partit, partit o d'arribar a ser hegemònics com a partit, sinó fomentar que hi hagi una dinàmica per sumar les esquerres, per acabar de formar una força sumant models i projectes que pugui constituir-se en una força d'esquerres majoritària i alternativa. Per tant, no és buscar un espai diferenciat dels altres, sinó un espai per incentivar, per fer preguntes, per interpel·lar les altres forces d'esquerra, per dir, escolteu, nois, aquí ens hem de saber sumar i hem de saber compartir el debat polític i presentar-nos a la ciutadania doncs, com una alternativa a l'actual situació.
Jordi, Joan.
Estava a punt de demanar la butlleta perquè m'ha agradat molt tot això de l'anticorrupció. Falta de les llistes obertes, que no sé si això...
També.
Tot el lote, tot el ventall està aquí perfecte, quasi estic a punt d'apuntar-me. Sobre la paraula esquerra, potser, però bueno, deixem-ho córrer.
Falta la paraula esquerra.
Però bueno, ja que és nova, doncs farem una cosa nova i, escolta, us desitjo la major part. Penso que el sector catalanista del PSC quasi ja tindria que anar el dissabte en fila a Sitges a apuntar-se.
Els hem convidat a tots, eh?
Ben fet, perquè és el que ha de fer, vull dir, aquest sector catalanista, perquè, vamos, amb un PSC amb el Montilla i Navarro i companyia, això no és un PSC, vull dir, Corbacho i companyia, això és un PSOE català de bajo nivel. Aquesta és la realitat.
Joan.
Abans de res, felicitar per la Constitució i també per l'enfoc i les idees, no? Ara quan parlava el Jordi, realment me'n donava compte de que aquesta nomenclatura dretes-esquerres hauria d'estar una miqueta amortitzada, no? I que hauríem de començar a pensar també en canviar això, no? Tots els canvis que proposen em semblen magnífics, no? I també em sembla molt bé la idea aquesta, si l'entes bé, més d'actuar com a catalitzador de la Unió que com a una opció més, no? És
a dir... No anem a competir, anem a intentar que això generi una suma en un futur, no sabem si ràpid o a llarg termini, però aquesta és una mica la idea.
Aleshores, teniu una vocació de coalició a llarg termini o una vocació de fusió? O...
No ens agradaria aquella cosa clàssica que s'ha fet sempre, que és sumar sigles, sinó sumar projectes. I a partir d'aquí, doncs, trobar fins i tot un nou que pogués doncs, sentir-se doncs, formant part doncs, d'un projecte compartit i que això pogués servir per presentar-se en conteses electorals com a marca diferenciada dels diferents partits que podrien estar interessats.
Això recorda una miqueta la història de Ciutadans pel Canvi, no?, en el seu moment?
Però Ciutadans pel Canvi era un moviment que estava vinculat a una força política. En aquest cas doncs, seria un moviment més ampli, en què no estaria lligat a una força política, sinó a aquest ventall més ampli de les esquerres, que es hi ha hagut contactes aquests previs abans de l'Assemblea amb tots, amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa, amb el PSC i amb la mateixa CUP. És a dir, i les relacions, doncs, hi ha una certa, jo et diria, com un interès i una afinitat i una simpatia o una empatia pel projecte, perquè no ens veuen tant com a competidors, com deia, perquè en el fons aquestes 600 persones que s'han sumat d'una manera ràpida són gent que estava, jo diria, òrfana de referències partidistes. Però, en canvi, eren gent que tenien i que portaven al darrere una experiència i una de militància, potser, i de compromís polític, però que ara estaven, doncs, així, caminant, doncs, d'una forma personal aïllada i despenjada. I aplegar tot això, una cosa important que és curiós, que la realitat, doncs, d'aquesta gent que s'ha lligat amb Nova Esquerra Catalana, majoritàriament és de comarques, és a dir, hi ha molta representació territorial, de Barcelona també, evidentment, perquè és, però hi ha una no és una cosa barcelonina o urbana, sinó que de molta gent de fora de Catalunya i del centre, que es dona això, aquesta mena de xarxa que a partir d'aquí ha de començar a funcionar. Ahir deia un a la reunió preparatòria, dir, hem de ser capaços, més que de tenir les respostes a tot, a formular preguntes, és a dir, que sapiguem formular a la societat i als altres companys i als altres partits preguntes que necessiten resposta col·lectiva. I a partir d'aquí, si som capaços de dir què passa amb això, què passa amb allò altre, quina resposta, hem de trobar llavors doncs, la confrontació per trobar unitat en la resposta.
Veurem dissabte, doncs.
I tant. Molta sort.
Escoltin, un altre tema important, la cimera en defensa de l'escola en català, que va haver-hi ahir, a la tarda, al Palau de la Generalitat, on es va acordar que reclamarà una esmena profunda de l'avantprojecte de la futura llei orgànica de millora de la qualitat educativa, el que és el projecte verd, sobretot pel que fa a la immersió lingüística i a la invasió de competències. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, anirà amb aquest mandat a la reunió a la qual ha estat convocada per aquest divendres pel ministre d'Educació, José Ignacio Wert. Els voldria demanar la seva opinió sobre aquest projecte, què els sembla l'aspecte lingüístic i també els altres aspectes del projecte, perquè hi ha, per exemple, la introducció una altra vegada de la religió, la capacitat dels pares de decidir centre i altres aspectes que potser en el cas de Catalunya han quedat en un segon terme a causa també de la polèmica de la immersió lingüística, i tot això també s'avança aquesta setmana amb la publicació d'un informe que el nivell dels nostres escolars no acaba d'estar al nivell mitjà de la Unió Europea, i per tant veiem com el sistema educatiu no acaba de donar resposta a les demandes que té la societat per tenir uns infants ben preparats. Qui vol començar? És que he tret diversos temes i després traurem tall de l'exalcalde socialista i exambaixador del Vaticà parlant de la immersió lingüística, que servirà per posar una mica de salsa al tema.
Sí, sí, el tall dona salsa, sí. Vamos, un desconeixement total i absolut de la situació catalana. Quan el tall. Vull dir, ara, quan el resta, bueno, forma part d'una política rara, jo diria rara per no dir altres coses, que crec que el PP pues, està traient tota la part, diguéssim, el que porta dintre, la qüestió franquista, la idea de control d'una grande i libre, i això és, ho va fent amb tots els les àrees, i bueno, ha tocat ensenyament, veig que els jutjats també, i així sucessivament, vull dir, ells van tocant tot això per anar fent un empobriment general del país, que és el que ells realment crec que pretenen. O sigui, ara pretenen, jo crec que una estratègia que és eliminar el màxim possible la classe mitja. La transformem en molts pobres perquè els rics cada vegada seran més rics i tots els que som a dalt som rics. En conseqüència, és igual si la taxa val 100 euros de la justícia o no. I per contra, de pas, aprofitem per crear un cisma i una divisió de la societat catalana per si fa falta, i així tindrem excuses per enviar els tancs o el que faci falta en un moment determinat. Si és tancs, via tancs, perquè avui dia no es porta això, però si no ofegament econòmic, de la mateixa manera que Alemanya està fent amb el resto d'Europa. Vull dir, no ens enganyem, que tot va per la mateixa línia. Llavors, bueno, aquí hi ha com una lluita de poder i que nosaltres anirem cada vegada a menys. Vull dir, això ho tinc clar. I aquí és un tema, vamos, aquest home ha de dimitir, però ja...
Jo quan feia, quan estudiava la carrera... Jo sóc enginyer de telecos, no? I hi havia una assignatura cinquè que es deia radar. I a radar una de les coses que estudiàvem eren les contramesures, mesures i contramesures, temes militars. No? Una de les contramesures que aleshores s'utilitzaven més era el soroll. És quan vols eliminar una senyal, pots intentar eliminar-la o tapar-la amb soroll. No? Jo crec que és un cas clar d'això, tota la història aquesta del verd i l'educació. Conscients de que és un tema... amb el que a Catalunya és molt sensible, crec que el govern de Madrid llença aquest tipus de contramesures per evitar que es focalitzi la preocupació amb els temes que efectivament són greus, no? Va sortir el tema de les pensions i al cap de 6 segons va sortir el tema d'Albert. De les pensions no n'hem parlat. De la gran mentida, de la gran estafa que representa el Partit Popular en aquest país, diguem-ho clar, estafa, no n'hem parlat. Perquè immediatament ha sortit aquest pàjaro amb una llei o amb una proposta de llei o de reglament que no s'aguanta per enlloc, però que té la capacitat d'enervar els ànims i ho ha aconseguit. Per un cantó això, no? I crec que nosaltres hi estem entrant molt al drap. Després hi ha un altre tema important, no? Crec que això és de règim totalitari. El règim totalitari és la primera obsessió que tenen, és regular l'educació, controlar la formació dels nens des de que són ben petits. Això la història n'està plena de casos, no? I el cas més clar ha estat sempre el del règim xinès, no? El primer que fan és destruir les tradicions, destruir tota la cultura, el règim de Hitler també ho va fer, destruir tota la memòria cultural per construir una memòria dirigida, que és la del règim totalitari. Això és el que està intentant fer el PP amb tot el que té a veure amb Espanya, amb la llengua i amb aquest tipus de tradicions. I això em porta a una altra reflexió, no? Diguem que el PP és com és, ja ho sabem, no? I que i que la deriva del PP cap a les indicacions de la FAES i de les branques més radicals fascistes del partit, doncs també cada dia es demostren. Però crec que això ens ha de portar a la reflexió de dir, quan en una legislatura o en l'entorn del que és dirigir un país, hi ha, com a tot arreu, dos tipus de decisions. Decisions de llarg termini i decisions de curt termini. Les decisions de curt termini s'han de prendre per majories simples. És lògic, si no, no seríem operatius. Però les decisions de llarg termini, les que han de durar molts anys, les que marquen una estructura de país, les que marquen com sobre què s'aposenta tot el país, això hauria de requerir unes majories molt qualificades. Tenim hiperprotegida la Constitució. Sóc incapaç d'entendre per què tan sobreprotegida, perquè té molts aspectes que probablement no caldria, però aspectes com l'educació, ostres, portem 4 o 5 governs que cada govern la canvia. Al final els nostres fills seran esquizofrènics, perquè comencen amb un pla educatiu, continuen amb un pla diferent, segueixen amb un pla que no s'assembla res amb els anteriors i quan arriba a la universitat no saben on són. Doncs crec que el gran problema és aquest, i trobo molt irresponsable que el caprici d'un ministre pugui marcar el futur d'un poble. Per tant, això de Albert i la llengua, perdonim, això de requerir una majoria qualificadíssima per lo important i el llarg recorregut que té el tema que es tracta, i perquè a més estan veient altres lleis que estan en vigor i han estat aprovades.
Josep Maria, que vam sentir la teva columna, però per aquelles persones que no la vagin escoltessin, que va ser una columna cua.cat sobre el tema.
Sí. Bé, aquí hi ha una cosa que a mi em preocupa, prèvia, que és el gran desconeixement que hi ha a la resta de l'Estat de la situació catalana, de la situació a Catalunya. I el desconeixement no és perquè sí, sinó perquè des del govern central i des dels mitjans de comunicació espanyols doncs s'ha anat fomentant una visió i una imatge de Catalunya que no correspon a la realitat. Les declaracions que probablement... Doncs,
després... Vols que les escoltem ara? Escolta,
si vols.
Va, el Joan ens les tira. Són les declaracions de Francisco Vázquez, exalcalde socialista de la Corunya, responsable també i dirigent al seu moment del PSOE. Escoltem aquestes declaracions, així servirà d'exemple.
En Cataluña, o que se están vulnerando son os dereitos da persoa, os dereitos cidadáns. É o que se está facendo en Cataluña con esa inmersión lingüística. Porque eu vou dicir unha cousa. E non aprecio ninguna diferencia entre un judío con estrella amarilla perseguida por los nazis e un neno castigado por hablar en castelán no patio de recreo. Non hai ninguna diferencia, comprende? Eso é unha presión. Eso va contra os dereitos humanos.
Això hi ha en un programa de televisió, de la televisió pública gallega. Continua, perdona, Josep Maria.
No, és que continuar, però és que això és terrible. És dir, aquesta afirmació... hi ha una gent que pot ser ignorància, perquè no coneix, perquè... Però l'exambaixador del Vaticà, el senyor Vázquez, el que no pot dir és ignorància de la realitat. I, per tant, això és una acusació gravíssima contra el poble de Catalunya i contra la situació catalana en el tema de la llengua. Però què fa això? Això crea un estat d'opinió, crea un estat d'opinió fora de Catalunya que és molt difícil de contrarrestar des d'aquí. Aquí podem, doncs, nosaltres es fa la cimera doncs, a la Generalitat i doncs ens buscarem i entre tots molt units i tal, però vulguem o no, es queda dins de casa i l'adversari el tenim a fora i aquest adversari és molt difícil de contrarrestar. I hem de ser capaços de poder explicar, jo no sé de quina manera, perquè és que és molt difícil, però sí que aquí hi haurà una gran necessitat d'una resistència potent i a la vegada d'una pedagogia de cara en fora que l'han de portar el govern i els partits polítics que puguin fer-ho. Aquí hi ha una ofensiva per part del govern del Partit Popular que és, jo penso que va més enllà del tema d'educació, és la homogeneïtzació de l'Estat. Jo penso que el tema que a nosaltres doncs, no ens agrada ja en aquests moments, autonòmic, però el tema de la realitat diferenciada dels que avui encara estem doncs, dins de l'Estat espanyol està trontollant i està afeblit i es vol acabar de trencar aquesta part diferenciada perquè tots hem de ser iguals en tots els camps, en el camp polític, en el camp de les competències, en el camp de la llengua, i aquest combat que s'havia guanyat, diguem-ne, en la primera Constitució, i jo encara defenso que allò donava peu a la defensa de la diferència i de la pluralitat, en aquests moments s'està acabant de trencar això i s'està combatent des de l'Estat. Jo penso que és molt greu el que està passant, no només el tema de la llengua, que jo penso que hi ha una voluntat, és a dir, a mi em va agradar molt que l'escola privada fes aquella declaració ahir que digués, escolteu, no tenim nosaltres una altra política lingüística a l'escola privada per agafar els nanos que vosaltres penseu doncs, que aniran a buscar refugi a la privada perquè la pública no li doni l'ensenyament en castellà. Chapó, vull dir, jo penso que aquesta unitat del país, això és el que ens pot fer forts, però això no nega que hi ha un combat doncs, que l'hem de denunciar d'una manera oberta i forta.
No, no, queda clar que aquest home, vull dir, no desconeix la realitat catalana en tot moment, i tal, igual, jo només li recordaria que...
Quan jo no crec que la desconeixi, Jordi.
Sí,
jo
no?
Crec que l'està... És
el missatge.
És el braç allargat, jo diria no tant del PP com de la FAES. És la veu de la FAES, de l'esnerisme del Partit Popular, que està posant amb calçador i la falca per obrir escletxes aquí. I el verd, per les referències que jo tinc, és un senyor intel·ligent i és un senyor capaç, doncs, i que no és un qualsevol.
Jo té un gran currículum.
Jo de l'alcalde diria dues coses. La primera, que ell compara això. Jo sí, li he de recordar que quan manava el seu amic, jo sí vaig ser castigat per parlar català en el pati. Perquè realment sí que, i crec que aquí no es produeix aquest cas. Jo crec que el tema és greu des del punt de vista que aquestes afirmacions no tenen per què fer-se cas a tal, el que passa que van minant la nostra credibilitat.
Fixa't que aquest tall al final no deixa de ser també el reflexe d'un efecte que per mi també és molt preocupant de la situació actual de la societat en general, no? Estem rodejats de mitjans de comunicació i bombardejats per informacions en molts casos que no tenen ninguna credibilitat, que no tenen ninguna solidesa, que no recolzen en res massa clar, i per el fet que surten en un mitjà hi ha molta gent que els hi dona veracitat. Aquest senyor ja es veu que no té ni idea o que té un objectiu molt clar, però com que ho ha dit per la tele pública, els gallecs, una part important dels gallecs, li dona credibilitat. I per tant, el comentari avui serà, has vist, a Catalunya, els nens, els castiguen per parlar en castellà.
Cosa que és completament falsa.
Bueno,
clar, parteix, fa la comparació.
Jo visc aquí.
Totalment desafortunada.
Sí,
basant-se en la falsedat. No, però és que està fent trampa dues vegades. Està fent trampa.
Però hi ha una cosa que és falsa i a més una comparació. Ho haurien de saber ells.
Sí,
com se'ls fa...
Mira, no ho fa conscientment, això, perdoni. És que arriba un moment que quan un sent aquestes declaracions...
Jo ahir vaig estar a Madrid, no? I la veritat, bueno, feia ara un parell de mesos que no hi anava.
Saben que ets català. Ets català.
Bueno, jo m'esforço en demostrar-ho perquè sempre que vaig parlo en català. Però en el taxi, el taxista va posar la ràdio, no? I l'emissora que va posar, jo va arribar un moment que estava esfereït perquè estava parlant el president de la comunitat de Múrcia, i per un mitjà, doncs no sé si era la SER o sigui, un mitjà amb un gran abast, amb total tranquil·litat qualificava la polèmica a Catalunya amb els temes d'independentisme i educació d'absolutes xorrades. A més, amb aquell to xulesc que es gasten per aquelles terres, i el locutor pues, li permetia i li seguia una miqueta al tal i el felicitava i dius, clar, dius, això és el que es transmet aquí, no? Aquesta és la cultura que surt d'Espanya, no? Vaig arribar a una reunió amb un senyor d'un nivell alt, un director general d'un banc. La meva targeta diu Joan. Joan, amb bo. I l'única confusió que espero de que digui Joan amb bo és quan li dones amb un americà es pensa que ets una dona. No? Doncs li vaig donar la targeta i diu, hola, Juan. Dius, ja comencem malament. Ja comencem malament. I ho deia de bon rotllo, i ho deia amb educació i tal, però ja veus que la deriva és la que és. No? Llavors, Estem molt aïllats. Jo crec que la batalla d'intentar comunicar, ensenyar, explicar, és una batalla perduda d'inici. Crec que la nostra estratègia negociadora ha de ser una altra. La conciliadora ja sabem que no funciona. Jo crec que hem de mantenir una postura.
Però jo havia cregut, Joan, jo havia cregut en que hi ha una part I jo havia fins i tot havia viscut uns diàlegs que s'havien mantingut durant un temps amb el que en dèiem els intel·lectuals de Madrid i els catalans, que hi havia una voluntat d'entesa, de diàleg, de comprensió. Perquè llavors, si tu tens... Jo ja no confio en el partit polític perquè té uns interessos també partidistes i tal, però la gent que pensa, la gent que fora de Catalunya doncs té quatre dits de front i que pot entendre els arguments, trobar-se i parlar perquè després puguin opinar també des d'allà, això s'ha trencat, aquests ponts. No hi són. O és molt a títol individual, no? El franc tiradors, que algú encara... Doncs, I això s'hauria de refer. Per mi són ponts que els necessitem aquí, resta d'Espanya i Europa, diguem-ne, per alguna manera, de la realitat nostra, ha de trobar un ressò.
Sí, però tornem a lo mateix. Al final, si tu et mires els intel·lectuals, els suposats intel·lectuals, no? I mires d'on venen els seus ingressos, segurament descobrirem que en un percentatge rellevant venen del règim, o bé perquè subvenciona la seva activitat, o bé perquè els hi paga un sou per anar de tertulians pel món. Avui a Madrid anar de tertulià i dir que estàs a favor de determinades coses que ningú entén segurament posa diversos interrogants en la teva continuïtat en el mitjà. No, ho dic totalment en sèrio,
I en el teu sou, sobretot.
Sí, no, home, jo entenc que
aquí no es trauràs,
aquest pont...
No, sabeu que podeu dir el que vulgueu, que esteu...
Bueno, a més, els micros oberts. A més, ja anem amb la línia, no?
Com sou, com sou.
No, jo crec que aquest és un problema. Efectivament és un problema, no? I fa que quan el règim central hagi de llançar un missatge s'hi apunten tots, i que quan hi hagi d'haver un missatge... El tema aquest de la llengua hauria d'haver sigut un bullir de intel·lectuals, entre moltes cometes, expressant la seva opinió, en qualsevol cas alternativa. Dir, vostè no pot imposar la cultura. La cultura no s'imposa. No ha sortit ningú. És curiós. Jo crec que és un efecte econòmic. Estem tots tan escanyats que el poder que té el que manega els diners és magnífic. I per tant pot bellugar el
això,
que vulgui.
Això és el que volen, exactament, és el que volen, ofegar a la societat, de manera que tu, quan vulguis donar un pas, diguis, ostres, cuidado, que em pot passar això, em pot passar allò, vull dir, i no tinc, estic molt ofegat i no puc donar el pas, perquè això és el que ells pretenen en aquestes...
Per tant, què fas amb una negociació quan veus que la línia normal o que una de les línies està abocada al fracàs? Doncs la canvies. Dius, vaig explorar altres.
Jo he quedat una mica sorprès, i segurament també és tàctica política, que el Partit Popular de Catalunya s'hagi sentit ofès, diguem-ne, per una proposta de llei que no se li havia ni tan sols doncs, consultat.
Home, porta tota una campanya explicant no sé quines històries, sí. I el dia següent, d'acabar la campanya, hi han les dues grans estafes, l'estafa econòmica pels pensionistes i l'estafa cultural pel...
Quan la seva candidata havia anat a fer actes electorals a les residències de gent gran amenaçant amb que es quedarien sense pensions i Catalunya s'independentés.
Els espots del PP, el pobre pensionista que diu no cobraré la pensió perquè som independents. I escolti'm, i que això és que són moltes coses, no? I això no té ninguna repercussió. Aquí no hi ha ningú que demani responsabilitats a l'estafador, perquè com t'equivoquis tu en qualsevol cosa de la teva vida normal, et fotran a la garjola en 3 segons. Però en l'estafador públic, en aquest ningú li demana responsabilitats. Jo crec que això hi ha que...
Crec que és un dels punts que incluiran el dissabte amb les noves...
Mira, el Rosell, el president de la COE, crec que ha fet una cosa
que
l'honra molt, sí. i molt. Un cop s'ha descobert tot el festival de Viajes Marsans i companyia, ella ha dit, escolta, això li fa molt mal a la institució, la COE, i a la figura de l'empresari. I això no ho podem permetre. I per tant hem de ser radicals en determinats comportaments. Fins al punt de dir, escolta, i si em perjudiquen a mi, que em perjudiquin. Això m'ha d'obligar a portar-me bé. Si hi ha indicis, si hi ha sospites, qualsevol cosa que pugui posar una ombra ha d'implicar automàticament que jo me'n vaig fora. Ostres, i això ho aplaudeixo. Ells ho poden fer perquè ningú d'ells depèn econòmicament d'això. I aquesta és una de les... Si et mires els codis de bon govern dels consells d'administració anglosaxons, és una de les normes. No? La retribució del conseller no ha de ser rellevant dintre dels seus ingressos totals perquè pugui ser realment independent.
Això em sembla collonut. Això a la política no passa. Fixa't que estem...
És al revés.
Portem uns dies, portem uns dies que cada dia n'engarjolen a tres, dos s'imputen, uns altres els jutgen...
Però hem de fer net, això,
I hem d'exigir-ho. I en tenim un munt amb sospita, ostres, que no acabem de treure'n l'aigua clara. I no dic jo que haguem d'assumir que el que està en sospita, el que hauríem de valorar també és qui llença la sospita.
Sí,
no? És
que facin informes falsos.
Per exemple. Sí, però en qualsevol cas les respostes han de ser contundents, clares, absolutes. El cas del Felip Puig. Felip Puig hauria d'haver dimitit ell o el seu cap de Mossos. Un dels dos ha d'estar fora.
Això ha de ser inequívoc.
O m'he equivocat jo o m'han enganyat.
I si t'han enganyat...
En qualsevol dels dos casos... Ha d'haver una reacció.
Claro, que els Mossos d'Esquadra decideixin els caps si el que li donen amb el conseller o no, això no pot ser. O sigui, els quatre que són caps, al carrer, però immediatament...
Quan el cas d'aquesta senyora que havia perdut l'ull, se sabia des del mateix dia que havia hagut la
però si li han tret manifestació... Però que li preguntin al metge.
Clar, però si jo
soc un cavaller. Escolta, aquesta senyora li ha saltat l'ull perquè estava content?
Pot ser per una pedra.
També. Però el metge t'ho dirà. Vale, la pedra deixa ferida. Pilotes de goma.
Jo estic de o si resulta que
aquesta és la versió
el pobre conseller va allà i diu...
Aquesta és la versió del conseller, de que li havien amagat...
Si és mentida, que dimiteixi immediatament.
Una altra cosa
també,
és de que, doncs, mira, si podem passar buscant doncs, sortides...
No, però sembla ser que sí, que ja avui sortia, no sé si és veritat.
Avui
no,
tornen a fer declaracions davant dels grups polítics explicant...
Que no s'havia donat perquè van considerar que no...
Però hi havia un vídeo en aquella zona...
Hi havia vídeos...
Que...
Al final els processos avancen per informacions no controlades. Exacte. El tio que va gravar i ningú sabia. La càmera que estava...
Per desgràcia funciona.
Escolta, diguem la veritat d'una punyetera vegada. El cementiri està ple de persones imprescindibles. Per tant, no hi ha ningú que sigui imprescindible. I si hem de prescindir d'un conseller, prescindim-ne.
Sí, però que estigui en funció.
Siguem inequívocs, siguem clars.
Recordem que ja no es presenti més.
El cas dels comptes a Suïssa, escolta, que m'és igual, però siguem clars, transparents, inequívocs. No podem deixar que aquestes petites coses facin el mal que estan fent en general. I moltes més, no? Diputacions. La Diputació de Barcelona manté un pacte entre Convergència i el PP? Per què? Que algú em digui una sola raó, perquè jo no sóc capaç de trobar-la.
Potser és la manera d'evitar que hi hagi més problemes a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
És igual. Per què? Per protegir el partit que governa l'Ajuntament de Barcelona? No, hem de ser coherents. I la coherència marca que el partit que està treballant de valent en contra de Catalunya no pugui estar amb ningú estament de govern. Salvo que sigui absolutament imprescindible perquè hagi guanyat una selecció.
El PP porta cultura a la Diputació de Barcelona. Que dius, home, cultura, llengua, tot lliga, no? Una mica.
No lliga, més aviat, exacte.
Però vaja, vull dir que donar la responsabilitat precisament amb el grup en el qual tu consideres que hi ha una estratègia per debilitar la llengua i li permets gestionar cultura, home.
I si Nova Esquerra Catalana treballa a fons perquè tot això avanci en aquestes direccions...
Almenys ho denunciarem.
Tindran un amic.
Saps què passa, Joan? Aquesta cosa que jo ahir insistia amb de dir, escolta, la cosa que ens ha d'enorgullir és dir, naixem lliures. Aquest fet de naixem lliures, sense dependències ni interessos electorals, perquè no hi són, ni dependències orgàniques amb no sé qui i no sé què d'aquí i de fora, i això, aquesta llibertat que no tenen els partits a la llarga es van convertint en ments que defensen interessos i que els obliga a una endogàmia molt, molt forta, i són incapaços de poder trencar, perquè l'un allò de dir, no ho diguis perquè l'altre es tirarà a la manta, i l'altre doncs sap també, i aquestes coses que cadascú sap de dir, no, hi ha d'haver renovació constant per impedir que la gent s'enganxi al càrrec i això doncs prostitueixi la política.
Una cosa, com us finançareu? Com a entitat política, associació o partit, com li...
De moment encara no està fixat, però hi haurà segurament una aportació, alguna quota per part dels associats.
Perquè un dels grans dubtes que existeix moltes vegades és la relació dels partits polítics amb les entitats financeres. Jo, per exemple, el cicle d'entrevistes que vaig tenir durant les eleccions, vaig preguntar als diversos representants quin era el deute que tenien els seus partits amb les entitats financeres, bàsicament per saber com podria condicionar això,
i gairebé ningú, diria que ningú em va donar una resposta amb la xifra exacta.
Bueno, primera que depèn, si són locals d'aquí...
Em referia a ambit nacional,
igual ni ho saben,
eh?
Sí, igual no ho saben, d'entrada. La segona qüestió és que el que ho sap de veritat ni ho diu, perquè, clar, a la que vegis la llista et quedaràs autènticament...
O potser és que tampoc ho saben per allò de que això ens ho han condonat ja o encara no.
Sí, sí, bueno, de fet, aquí està el quid de la qüestió. Aquestes aportacions, crèdits que es donen, pues, evidentment ja no es tornaran mai més. Es donaria crèdit perquè després pugui dotar la insolvència en la compta de resultats de la pròpia entitat financera.
El qual converteix si el crèdit en una donació...
Una aportació ja no seria deduïble.
El converteix en una donació i per anar per lliure per uns impostos.
En els estatuts fixa
que
la comptabilitat anirà així transparent...
I presentar-la, exacte.
Ingressos i despeses...
Però què més dona presentar-la, dic jo? Què més dona presentar-la i que la vegi tothom? Què més dona? Perquè si la gent... Oh, la comptabilitat la guardem, no? Però per què? És a dir, per què més dona? Entregues i tal, si la meitat de gent no sap ni del que parlen, però veu que les coses són clares i els números són clars, no crec que estigui amagat, tan amagat.
Bueno,
els partits sí, perquè clar, evidentment els maletines i tot això, evidentment, tal, vull dir, no, van amunt i avall que no vegis, vull dir, clar, i més ara que la cosa està desesperada, vull dir, he de dir que les empreses, doncs clar, volen concessions, volen coses...
Escolteu, sapiguem avui veure com evoluciona aquesta informació que dona el diari El Mundo Madrid de la declaració de Javier de la Rosa sobre comptes bancaris del senyor Pujol a Suïssa. És una informació que...
El senyor Pujol ha de posar la demanda immediata. Vull dir, si no és veritat. I si no...
Javier de la Rosa va estar a la presó per lladre.
Sí, però Pujol va considerar que era l'empresari exemplar a Catalunya en el seu moment.
Escoltin, ja ho veurem. El Mundo... Ja se sap amb els seus informes. Escolti, moltíssimes gràcies, Josep Maria, Joan i Jordi. Fins la setmana vinent. Molt bon dia. Adéu.